Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem aquesta hora la benvinguda, com cada dia, amics i amigues. El papa ha qualificat novament de vergonya i tragèdia la guerra d'Ucraïna. Ha estat al final de l'audiència general a la plaça de Sant Pere del Vaticà i abans de llegir la carta que li ha fet arribar un jove ucraïnès, on parla de la gran quantitat de morts que hi ha hagut i del fet de portar 1.000 dies sentint els míssils en una mateixa ciutat. Davant d'aquest context, Francesc ha demanat que les armes donin pas al diàleg i el desencontre a l'entesa. Una nova expressió de l'aposta del pontífex per un final dialogat, si cal amb concessions, dins un conflicte que s'allarga massa i que acaba de superar, com dèiem, la terrible xifra de 1.000 dies. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimecres 20 de novembre, memòria dels sants Adventor, Octavi i Solutor, soldats de la Legió també a Turí, màrtirs tots tres, i també Sant Edmond, rei i màrtir. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general, com sempre, amb la Júlia Julve. Bona tarda, Júlia.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, comencem amb una notícia d'última hora, i és que ha dimitit el director general de Punt, la televisió pública valenciana, Alfred Costa. És una notícia que acabem de saber en una carta enviada a la plantilla. Explica que és fruit d'una profunda reflexió personal, però també professional. Tot plegat, recordem-ho, arriba després que transcendís que el president Carlos Mazón s'havia reunit amb la periodista Maribel Vilaplana per precisament oferir-li la direcció de la televisió pública valenciana. Feia gairebé 5 anys que ocupava aquest càrrec. Una notícia, com hem dit, d'última hora que acabem de saber. Tot això, el Partit Popular Europeu ha acordat amb socialistes i liberals votar a favor del govern d'Ursula von der Leyen, amb Teresa Rivera inclosa. Precisament, la vicepresidenta ha comparegut aquest matí al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la gota freda al País Valencià. Els populars han criticat durament la ministra i l'han acusat de falta d'humanitat i també d'integritat. A més, creuen que és responsable de les morts, ja que no van enviar les alertes als telèfons mòbils de la ciutadania el passat 29 d'octubre. El partit també creu que la ministra haurà de donar moltes explicacions davant dels tribunals. I, per la seva banda, Teresa Rivera ha defensat la gestió al capdavant del Ministeri de Transició Ecològica. Ha retret també els populars que burlessin aquests avisos vermells de l'EMET i ha recordat que quan va ser secretària d'Estat va firmar una declaració favorable a les obres del barranc del Pollo, una actuació que finalment no es va produir, ha dit, per la inacció del govern de l'aleshores president popular Mariano Rajoy. I més qüestions. A casa nostra, pels vols de la 1 del migdia, els Mossos d'Esquadra han obert els accessos a l'AP7 a la Jonquera després de les protestes dels agricultors de la Catalunya del Nord. Feia 24 hores gairebé que tallaven l'autopista per denunciar competència deslleial i també les males collites que porten arrossegant els pagesos des de principis d'aquest any. Mica en mica hem anat veient com els camions han començat a desfilar en sentit nord, però aquest col·lapse, Ignasi, s'allargarà perquè hi havia prop de 750 camions atrapats en aquest punt de l'Empordà. Protecció Civil ha activat el pla Procicat i els ha fet esperar en diversos polígons de Llers, Vilamalla i també de la mateixa Jonquera.
Gràcies, Júlia.
Fins ara.
També us explicarem que el papa ha confirmat que els beats Carlo Acutis i Pier Giorgio Frassati seran canonitzats l'any 2025. Concretament, Carlo Acutis, durant el jubileu de l'adolescència, que serà del 25 al 27 d'abril, i Pier Giorgio Frassati durant la jornada jubilar de la joventut entre el 28 de juliol i el 3 d'agost. Previsiblement seran aquestes canonitzacions el 27 d'abril, que és diumenge segon de Pasqua, i el 3 d'agost, també diumenge, la de Giorgio Frassati. A més, els bisbes espanyols, reunits en la 126a plenària de la Conferència Episcopal fins divendres, s'han aplegat aquest dimarts al vespre a la catedral de l'Almudena per una missa en memòria de les víctimes de la Dana, presidida per l'arcabisbe Enrique Benavent, que ha comentat, entre altres reflexions, que no hi ha paraules per descriure el que s'hi està vivint. i s'il·luminen aquest dimecres de vermell diversos edificis religiosos de Catalunya, concretament la Basílica de la Sagrada Família, després d'una missa a les 8 del vespre, l'Amfiteatre Romà de Tarragona a les 9 i les esglésies romàniques de Sant Pere de Terrassa, també amb una missa i un rèquiem. Serà en el marc de la Red Week, que organitza Ajuda a l'Església Necessitada. I l'Església Espanya celebra, com cada 20 de novembre, aquest dimecres, la jornada de pregària i penitència per les víctimes dels abusos sexuals, coincidint amb la Jornada Mundial dels Nens. És aquesta una iniciativa promoguda pel Papa i que coincideix, com dèiem, amb aquest Dia de l'Infant. L'Església invita els fidels i les comunitats a unir-se a la jornada de pregària i penitència. Després del bloc informatiu parlarem de Catholic Voices Barcelona, un projecte que forma persones perquè puguin representar la fe catòlica de manera atractiva i convincent en els mitjans de comunicació i fòrums públics. Entrevistarem el coordinador d'aquesta entitat a Barcelona, Lluís Carreras del Rincón. I és dia de la secció Llevat dins la pasta. Avui, manifestació contra la Copa Amèrica, contra la gentrificació que acaba desnonant els veïns i veïnes de barris de Barcelona. Tot això ho parlarem amb el periodista Jesús Rodríguez. Això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i també amb els companys de la Pastoral Obrera de Catalunya avui a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El Papa ha qualificat aquest dimecres novament de vergonya la guerra d'Ucraïna. Al final de l'audiència general i abans de llegir la carta d'un universitari ucraïnès en què el noi denuncia que hi hagi hagut massa morts i 1.000 dies viscuts en una ciutat on un míssil mata i fereix desenes de civils, Francesc ha fet igualment una crida a l'esperança. S'han complert 1.000 dies de la invasió d'Ucraïna, un aniversari tràgic per les víctimes i per la destrucció que ha causat, però alhora una desgràcia vergonyosa per a tota la humanitat.
Que ha causat, ma allo stesso tempo una sciagura vergognosa per l'intera humanitat.
Això, però, no ens ha de dissuadir de mantenir-nos al costat del martiritzat poble ucraïnès. És més, ens ha d'animar i a implorar la pau i a actuar perquè les armes cedeixin el lloc al diàleg i al desencontre a l'entesa.
Cedano el posto al diálogo y lo scontro al encontro.
En la reflexió de l'Audiència General, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha recordat que no hi ha cristians de segona perquè tots tenim un carisma personal. Ho ha fet seguint el cicle dedicat a l'Esperit Sant.
Hoy quisiera que meditáramos sobre uno de sus modos de obrar dentro de la Iglesia. Me refiero a su acción carismática. En efecto, los carismas son dones que el Espíritu concede a quien quiere y que siempre cuentan con los dos elementos. Primero, el carisma es un don concedido para el bien común, para el bien de la Iglesia, más que para la propia santificación. Y segundo, el carisma es un don concedido a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo.
El Sant Pare ha dit també que precisament la riquesa de dons rebut i la diversitat dels creients són valors que enforteixen l'Església a través de la seva força majoritària, que són, per cert, els laics i laiques, dins, alhora, de la comunió i la confluència sacramental.
Esto es lo que distingue de la gracia santificante, de las virtudes teologales y de los sacramentos que son idénticos y comunes a todo. Extender la riqueza de los carismas ayuda a valorar el papel del laicado en la Iglesia, ya que los laicos poseen carismas y dones propios con los que contribuyen de una manera especial a su misión en el mundo. No se trata de capacidades espectaculares, no, sino de dones ordinarios que adquieren un valor extraordinario por ser inspiración del Espíritu Santo.
El bisbe de Roma ha expressat finalment el seu desig que tothom pugui reconèixer els carismes en els altres.
Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda crecer en la virtud de la caridad para que descubramos y pongamos nuestros carismas al servicio de la Iglesia y agradezcamos los carismas de los demás, reconociendo que contribuyen al bien de todos.
D'altra banda, també durant l'audiència general, Francesc ha confirmat aquest dimecres que els beats Carlo Acutis i Pier Giorgio Frassati seran canonitzats el 2025. Concretament, Carlo Acutis serà durant el jubileu de la infància i l'adolescència del 25 al 27 d'abril, previsiblement el 27 d'abril, diumenge de la Divina Misericòrdia, segon de Pasqua. I Pier Giorgio Frassati durant la jornada de la joventut, dins el jubileu del 28 de juliol al 3 d'agost, previsiblement també diumenge, 3 d'agost. Amb aquesta decisió, que s'ha rebut amb gran alegria per part dels assistents a aquesta audiència general, Carlo Acutis es convertirà en el primer sant millennial l'any vinent, ja que va morir amb només 15 anys l'octubre de 2006 a causa d'una leucèmia. Va ser declarat beat el 2020, en un dels processos més ràpids que es recorden en el si de l'Església Catòlica. El decret per la canonització de Carlo Acutis ja s'havia aprovat el 23 de maig passat, tot i que no ha estat fins ara que el papa confirma la canonització amb una data durant el jubileu. El cas de Frassati és molt diferent al d'Acutis, ja que aquest jove estudiant de Turí va ser beatificat per Joan Pau II el 1990, és a dir, ja fa 34 anys. Això l'ha convertit en un dels beats més coneguts entre les noves generacions, especialment a Itàlia. I aquest 2025, tots i totes podran veure, finalment, com l'anomenat noi de les vuit benaurances es converteix en sant. En la mateixa audiència, a més, el papa també ha anunciat que el 3 de febrer se celebrarà la trobada mundial dels drets dels nens, amb el lema Estimem-los i protegim-los. És per això que l'audiència ha comptat amb la participació d'alguns dels infants, nens i nenes, que formen part del comitè organitzador d'aquest gran esdeveniment que tindrà lloc al Vaticà. Francesc ha dit que serà una oportunitat per trobar noves formes d'ajudar i protegir milions de nens i nenes que encara no tenen cap dret i que viuen en condicions precàries o pateixen les conseqüències dramàtiques de les guerres. Destaquem, finalment, per tancar aquest bloc, que tot just abans de l'audiència general d'aquest dimecres, el pontífex s'ha reunit amb els participants en el 12è col·loqui del Dicasteri per al Diàleg Interreligiós, amb el Centre per al Diàleg Interreligiós Intercultural de Teheran, a l'Iran, amb el lema l'educació dels joves, en particular a la família, un repte per a cristians i musulmans. El papa ha subratllat que el compromís per la pau dels qui creuen en el Déu de l'amor omnipotent ens fa creïbles als ulls del món i de les noves generacions.
Sense distància, un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de tema. Els bisbes espanyols reunits a Madrid en la 126a Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola des d'aquest dilluns i fins divendres s'han aplegat a la Catedral de l'Almudena aquest dimarts al vespre per celebrar una missa en memòria de les víctimes de la Dana, d'aquests aiguats que han matat desenes, vaja, dos centenars de persones a la Comunitat Valenciana i també a una part de Castella-La Manxa. La celebració ha tingut lloc i ha estat presidida per l'arcabisbe de València, Enrique Benavent. El prelat valencià ha destacat que hi ha situacions en què els valencians experimenten que les paraules no aconsegueixen expressar la profunditat dels sentiments que els aclaparen. Benavent ha afegit igualment que és en aquestes situacions quan els cristians ens hem de consolar mútuament amb paraules de fe i d'esperança. A més, ha expressat el seu desig que la presència de tots els bisbes en aquesta Eucaristia ajudi els qui pateixen alguna conseqüència d'aquestes inundacions, sobretot els qui han perdut un ésser estimat, a portar amb més esperança aquests moments, així com a mitigar el terrible patiment que estan passant. Arran d'aquesta experiència dramàtica, Enrique Benavent ha invitat tothom a reflexionar sobre els valors en què se sosté la nostra vida. Ha dit que sovint vivim en un món que ens desfigura la realitat i ens sentim rics quan en realitat som pobres. En aquest sentit, ha recordat que només l'amor de Crist és el tresor que ens dona la veritable alegria i l'encontre amb el Senyor i amb el seu amor en qualsevol circumstància de la vida pot convertir-se en un esdeveniment de gràcia perquè ens pot ajudar a reconèixer precisament la nostra pobresa i petitesa i a trobar la joia en el Senyor. L'Eucaristia ha estat preparada per l'equip de celebracions litúrgiques de l'Episcopat Espanyol i concelebrada per un total de 107 bisbes, juntament amb el nunci del papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza. En la pregària eucarística, juntament amb l'arcabisbe Benavent, Han participat amb algunes paraules el president de la conferència, Luis Argüello, i també arcabisbe de Valladolid, i el vicepresident de l'Episcopat i arcabisbe de Madrid, el cardenal José Cobo. Per cert, recordem que una altra acció de l'Església a Espanya, en el seu conjunt, és la col·lecta convocada a favor dels damnificats per aquesta catàstrofe aquest proper diumenge, solemnitat de Crist Rei. Us expliquem també que el procés de beatificació d'Antoni Gaudí avança a bon ritme. Un cop ha obtingut el plàcet o vistiplau de la Comissió Històrica i també ara fa unes setmanes de la Teològica, la decisió de declarar l'arquitecte venerable, el pas previ a la condició de beat, està en mans de la plenària de cardenals que formen el dicasteri de les causes dels sants i, en definitiva, del Papa Francesc. Un dels artífexs d'aquest últim tram cap a la beatificació de Gaudí és Armand Puig, autor de la biografia de la Posició, document fonamental dins el procés a Roma. La biografia s'ha posat ara, de forma sintetitzada, a l'abast del públic en general, en forma de llibre, amb el títol Antoni Gaudí, vida i obra, editat per Pòrtic. En una entrevista a aquest programa, a Ràdio Estel, Armand Puig ha assegurat que aquest volum posa a l'abast de tothom l'exemplaritat de l'arquitecte.
Perquè Gaudí era un laic, per tant, és una demostració, una vegada més, del caràcter de poble de Déu que l'Església té com en camí i en pràctica de la santedat. I Gaudí, a més, és un arquitecte genial. Per tant, vol dir que la santedat no és cosa de gent apocada, aturada, sinó que és cosa de gent brillant, també. És a dir, que ser sant vol dir que els dons que reps de Déu els fas fructificar i que aquests dons irradien en les obres que fas i irradien en les relacions que tens.
En aquesta mateixa entrevista a Ràdio Estel, Armand Puig ha explicat que el temple de la Sagrada Família representa la gran entrega i consagració espiritual i cristiana d'Antoni Gaudí.
De la biografia, que Gaudí era un místic, és a dir, la seva convicció religiosa el porta a unes altures espirituals de gran convicció i de gran força, perquè ell va ser un home molt provat per la vida, amb morts dels seus familiars, amb dificultats que va tenir de tota mena, però al final ell es queda amb dues coses, amb Nostre Senyor i amb la gran obra que se li ha encomanat, que és la Sagrada Família. Mm-hmm. Es queda amb això, naturalment. Es queda amb la humanitat, amb el món, es queda amb els pobres, es queda amb tots els seus treballadors, amb moltes altres coses, però l'eix de la seva vida, els últims 12 anys, és doble. Nostre Senyor, Déu Nostre Senyor i la Sagrada Família. I aquest és el punt.
Aquest mateix dimarts al vespre s'ha presentat a la Pedrera de Barcelona el llibre Antoni Gaudí, vida i obra. Armand Puig ha aclarit que es va triar aquest lloc, la Pedrera, i no pas la Basílica de la Sagrada Família, per exemple, perquè aquesta casa és una obra mariològica, de fet, a més de ser l'edifici religiós més important de Gaudí. Més temes de l'actualitat s'il·luminen de vermell aquest dimecres al vespre a la Basílica de la Sagrada Família, precisament després d'una missa a les 8 del vespre, així com l'Amfiteatre Romà de Tarragona a les 9 i les Esglésies Romàniques de Sant Pere de Terrassa. La il·luminació és en vermell, també després d'una missa a les 8 del vespre, en el cas de Terrassa. Aquests gestos s'emmarquen en la Red Week, una campanya d'ajuda a l'Església necessitada per sensibilitzar davant de la realitat dels cristians perseguits. Beatriz Morató, delegada de la Fundació Pontifícia a l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel el sentit d'aquesta iniciativa.
I el vermell representa, no, la sang dels màrtirs, precisament el que volem visibilitzar, no, el martiri i la persecució que pateixen tants germans en la fe, no, tants cristians. De fet, el 22% dels cristians del món viuen a països on no es respecta la llibertat religiosa.
Ajuda a l'Església necessitava, té en marxa a Espanya, com dèiem, aquesta iniciativa tota la setmana a nivell internacional. De fet, també Red Week, Setmana Vermella. A Catalunya hi ha aquests i altres edificis que s'il·luminen, tot per conscienciar i pregar per la realitat oblidada dels cristians perseguits. És tota aquesta setmana, a més de les il·luminacions d'aquest dimecres, amb diferents activitats arreu d'Espanya.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Repassem altres notícies. L'Església celebra arreu de l'Estat espanyol aquest dimecres, com cada 20 de novembre, la jornada de pregària i penitència per les víctimes d'abusos sexuals, iniciativa promoguda pel Papa Francesc i que coincideix amb el Dia Universal de l'Infant. És per això que l'Església, en la seva totalitat, invita els fidels i les comunitats cristianes a unir-se a aquesta jornada en què es busca recordar i acompanyar les víctimes, oferint espais de reflexió i compromís per construir una església més segura i més justa. Va ser concretament el 2016 quan el pontífex va instar les conferències episcopals a triar un dia apropiat en què es pogués pregar per les víctimes d'abús sexual com una part de la iniciativa de la Jornada Universal de Pregària. L'Episcopat espanyol s'ha sumat des de l'inici a aquesta petició i va triar el 20 de novembre. Les celebracions eucarístiques d'aquest dia s'inclou una intenció de pregària dels fidels per les víctimes dels abusos a menors. A més, es pot visitar al Museu Diocesà de Barcelona fins al 15 de març l'exposició A sobre la meva tomba, aniversaris de difunts a la catedral, que presenta una interessant cosmovisió a l'entorn de la mort a l'edat mitjana, un temps en què la mort formava part del dia a dia de la societat, amb taxes molt altes de mortalitat, sobretot entre els infants, a partir d'epidèmies i pobresa extrema, per exemple. Aquesta mostra s'ha concebut amb motiu de la commemoració de dos aniversaris, els 550 anys de la defunció de Sansa Ximénez de Cabrera i aquesta noble i senyora feudal, descendent de Jaume II, i els 500 de la mort de Lluís Desplà, ardiaca major de Barcelona i president de la Generalitat. Tots dos van ser grans promotors de l'art i els seus sepulcres reposen precisament a la catedral de Barcelona. I completem l'actualitat explicant-vos que comença aquest dimecres la 12a edició del Festival de Música d'Inspiració Cristiana Canòlic Music, que es fa al Principat d'Andorra. Un certamen orientat a infants i joves de Catalunya i d'Andorra, però sobretot de la diòcesi d'Urgell. El lema d'enguany és En xarxa, connectem, construïm i celebrem. El Canòlic Music està organitzat per la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell, conjuntament amb la parròquia de Sant Julià de Lòria, i compta amb el suport del Comú de Sant Julià, del Govern d'Andorra, de la Ràdio Televisió Andorrana i de moltes entitats i empreses del país que col·laboren per fer-ho possible. A més, compta amb l'ajuda d'escoles del Principat, ja que una part de les activitats que es porten a terme aquests dies es vinculen a l'horari lectiu dels joves amb tallers i xerrades amb el cantant Cesc Sant Salvador i Sara Roy. Els moments de més intensitat seran aquest divendres al matí amb la celebració d'una jornada jove a Sant Julià de Lòria amb una pregària a l'església i després tallers titulats Desenreda't per construir que donaran peu a un dinar de germanor i un concert d'Estenet Music a l'interior de l'església. Dissabte hi haurà una festa i també l'Eucaristia a 8:15 del vespre a l'església de Sant Julià d'Andorra per acabar amb un sopar de germanor i un final de festa.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Catholic Voices Barcelona és el nom d'un projecte que forma persones perquè puguin representar la fe catòlica de manera atractiva i convincent tant en els mitjans de comunicació com en els fòrums públics en general. Sense aixecar la veu, la persona preparada amb formació teològica i habilitats comunicatives, juntament amb la passió per compartir la fe de manera respectuosa i ben argumentada, poden ser les més adequades. Tenim amb nosaltres Lluís Carreras, coordinador de Catholic Voices Barcelona, també advocat i antic col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel a les tertúlies. Senyor Lluís Carreras del Rincón, bona tarda.
Bona tarda, quina alegria a tornar a estar sortint amb aquesta ràdio sintonia. Tan estimada.
Ah, gràcies, gràcies. També l'estimació és mútua, per descomptat. Bé, com hem de fer sentir la nostra veu als catòlics quan defensem la fe a l'espai públic? Això, com vostès diuen, sense aixecar la veu, no? I per què no hem d'aixecar la veu? Què ens diria?
Sense aixecar la veu vol dir que el que es tracta no és de provocar una reacció contrària a la que voldries, no? Quan vols transmetre la fe, el que vols és que l'altre t'escolti, el que aspires, que com a mínim t'escolti, que se senti respectat per tu, que li dius una opinió que potser no comparteix. I això té una manera de fer, que és la que ensenyem a Catholic Voices, no? Que és un sistema, per altra banda, molt senzill, perquè és de sentit comú, però sovint el que és de més sentit comú de vegades se'ns escapa, no?
Sí. Què proposa, en tot cas, Catholic Voices per arribar a convèncer el nostre interlocutor, o com a mínim, a ser més respectats com a catòlics amb tota la dignitat, diguéssim?
Sí, mira, l'experiència demostra que quan tu parles amb algú que, no sé, ara posaré un exemple per dir alguna cosa, l'eutanàsia, no? Mm-hmm. Tanta gent al nostre voltant que és favorable a l'eutanàsia entesa en el sentit d'eliminar una vida de manera voluntària, no? Uh-huh. Bé, el cristianisme, com sabem això, diu que la vida s'ha de respectar fins l'últim moment. Però són posicions molt ideològiques, si vols, de sovint. És a dir, que et convèncer amb algú que és partidari, de que potser hauria de pensar-s'ho, no és fàcil. Aleshores, què ensenyem a Catholic Voices? Què m'han ensenyat a mi? I què és el que nosaltres ensenyem? És partir de la base, quan parles amb algú, de la base d'algun valor comú que té amb tu. O sigui, totes les idees equivocades, si grates una mica en el fons, tenen algun valor comú. De fet, sovint són valors cristians, no? En el sentit més profund, i fins i tot diria inventats pel cristianisme, no?
Sí, sí.
Per exemple, doncs, l'avortament. Doncs, per l'avortament estan la gent que està a favor, perquè prima per ells la dignitat de la dona, el dret d'escollir de la dona. Uh-huh. Evidentment, aquests són valors que els cristians compartim i que, de fet, hem inventat, perquè on no hi ha cristianisme, la dona no és ni respectada ni té dignitat. Uh-huh. Aleshores, si comences connectant per això que tens en comú, escolta, mira, jo també estic molt a favor de la dona i de la seva capacitat de decidir, però una capacitat de decidir que sigui ben informada, no? Que tingui altres opcions, etc. Llavors comences amb alguna part comuna que l'altra part no pot rebutjar i a partir d'aquí pots construir un argument que potser és novedor per l'altre i que potser escolta per primera vegada perquè fins ara estava com enrocat, oi? A darrere de la seva manera de veure. Com a mínim això aconsegueixes que t'escoltin i que no se sentin com que allò de que quan dius una veritat sembla que tiris una pedra a la finestra de l'altre i li trenquis, no?
Sí, sí.
A l'inrevés, aconsegueixes, això ho he provat jo, gràcies a Déu, he tingut la sort d'anar a mitjans de comunicació, a televisions i ràdios molt sovint, abans i després d'entrar a Catholic Voices. Mm-hmm. I, de fet, a mi aquesta manera de treballar m'ha canviat absolutament. M'ha donat la possibilitat de sortir d'un plató o d'un estudi de ràdio amb un bon rotllo i bona, en fi, amb bona simpatia i sintonia amb la persona amb qui hem discrepat.
Sí, 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 això és interessant, no?, que sigui una discussió pacífica i una defensa en positiu dels valors cristians catòlics. Tenim poc temps, però li volia preguntar com és aquesta formació, no?, com pot ser aquest entrenament per conversar des de l'opció de cristià amb una persona no creient i després com els qui ens escolten, si estan interessats de sumar-se a aquest projecte, poden contactar-hi.
Doncs sí, mira, el que fem és, de fet ho seguim fent, no tant com voldríem, perquè la capacitat de temps és curta, no? Però ens demanen a parròquies, ens demanen que fem parròquies o centres escolars o altre tipus de centres cívics, ens demanen que fem uns tallers. Llavors comencem per explicar aquesta metodologia i després posar-la en pràctica. Que aquells que estan participant doncs han de posar-se amb el rol de defensar amb un debat provocat, doncs defensar aquella posició i amb un altre de l'equip defensarà la contrària, una mica de fer-ho en pràctica. Això serveix pels mitjans de comunicació, però sobretot és el que ens agrada més, és que serveix per qualsevol persona, per qualsevol cristià, cristiana, que vulgui millorar amb la seva capacitat de tractar amb els parents, amb els amics, amb els companys de feina, en el món amb què es relaciona, perquè funciona superbé, és una meravella.
Molt bé, molt bé. Avui hem parlat amb Lluís Carreras del Rincón, advocat i coordinador de Catholic Voices Barcelona. Per cert, és una entitat internacional, no?, Catholic Voices.
Sí, això va començar el 2010 a Gran Bretanya i ara estem a la vora de 20 països. De fet, ara el mes de gener, pel jubileu, fem un congrés internacional a Roma.
Molt bé. I bé,
això mirem que s'extengui a altres països perquè veritablement és una eina molt maca i que aporta, no, a la vegada a la capacitat, a la dificultat que de vegades té l'Església o les persones de l'Església en comunicar una cosa tan bonica com és la nostra fe, no?
Uh-huh.
És sorprenent, tenim el millor producte del món.
Sí, sí,
i de
el
vegades
millor
no el comuniquem bé.
No? Exacte, no el comuniquem bé. Doncs buscant Catholic Voices, que vol dir veus catòliques en anglès, per tant, internacional en anglès, catholicvoices.org...
Barcelona.
Buscant
també, sí.
/ Barcelona, doncs Catholic Voices
allà ens,
Barcelona.
Allà ens troben, i amb molt de gust, i també al Facebook també.
A les xarxes socials. Molt bé.
Exacte.
Doncs, senyor Lluís Carreras, coordinador de Catholic Voices Barcelona, un plaer i, en tot cas, si vol acabar amb un missatge, no?, animant aquelles persones que, siguin del camp periodístic o no, tinguin habilitats comunicatives, doncs que puguin oferir-se, no?, per fer aquest servei. No per polemitzar ni polaritzar, però sí per defensar la fe. Què els hi diria?
Bueno, els hi diria, poseu-vos en contacte amb nosaltres, que una dels quasi et diré somnis, perquè porto un temps mirant de fer-ho, és tornar a fer unes jornades formatives profundes, no?, amb periodistes, professionals de diversos mitjans de comunicació, per tornar a fer una onada de persones preparades.
Molt bé.
Per fer aquesta tasca, no?
Doncs gràcies, senyor Lluís Carreras, i llarga vida a Catholic Voices. Fins una altra, que vagi bé.
Moltíssimes gràcies.
De seguida, després d'aquesta pausa, Llevat dins la pasta.
Ràdio Estel. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Un canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Un canal online amb l'Eucaristia diària, espais de contingut religiós i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online al teu servei. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, una hora de connexió amb les diferents realitats creients. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar els dimecres en aquesta sisena temporada, una mica després de 2:15, a l'emissió d'FM del Sense Distància. L'espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Totes les edicions del Llevat dins la pasta les podeu trobar igualment en el web radioestel.cat o des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Tenim amb nosaltres l'Àngela Rodríguez. Bona tarda, Àngela.
Hola, bona tarda.
Bé, qui presentem avui?
Doncs començarem. Llegim un fragment d'un text de Maria Antònia Bogóñez Aguado al darrer número de l'Agulla, amb un relat ben diferent del publicat en altres mitjans més amables amb alguns macroesdeveniments. Et diu aquest article: manifestació contra la Copa Amèrica, contra la gentrificació que acaba desnonant els nostres veïns i veïnes dels barris de Barcelona, que els expulsa de casa seva, que els redueix a compartir pisos dividits en habitacions com si fossin cel·les i no d'un monestir. Doncs aquest és un fragment d'aquest article, com dèiem, i per parlar de tot això i d'aprofundir en aquesta qüestió, parlarem amb el periodista Jesús Rodríguez.
El saludem ja. Jesús Rodríguez, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, tingueu.
Bé, en el pregó que vostè va fer en les darreres festes de Sants, del barri casualment on ens trobem, on es troba Ràdio Estel, vostè va ser molt crític amb la Copa Amèrica de Vela, que, recordem, va finalitzar el 27 d'octubre passat després de 2 mesos de competició i també esdeveniments socials i polítics associats. Vostè va dir que es veu el llautó del qui s'hi amaga d'una hora lluny. Què s'hi amaga? Què creu que s'hi amaga?
Doncs mira, jo vaig fer aquest pregó a pocs dies de publicar una investigació en la que ja estàvem treballant des de la directa, una investigació de la que ja començàvem a tenir els primers elements i que finalment vam poder confirmar. I sobretot el que vam descobrir, doncs, és que els organitzadors de la Copa Amèrica el que van fer és una maquinària de manipulació de dades per tal d'aconseguir que doncs, tot aquest esdeveniment, tota la celebració de la Copa Amèrica, tingués una sèrie d'excepcions fiscals i de beneficis a través de subvencions, justificat per unes dades tant d'audiència televisiva com les dades de visitants que suposadament havien d'arribar a Barcelona, que eren dades del tot manipulades. Així ho van poder confirmar doncs, analitzant els documents que ells van presentar i la metodologia de recompte i de càlcul d'aquesta audiència que havien presentat a instàncies oficials. Recordem que són documents que ells van presentar en el Parlament de Catalunya i a totes les administracions que van avalar la celebració d'aquest esdeveniment i que posteriorment van donar aquestes subvencions de més de 60 milions d'euros i doncs aquestes excepcions fiscals pels seus organitzadors, que recordem que, per exemple, arribaven fins al punt de que tots aquells organitzadors de la Copa Amèrica que es compressin un immoble a Barcelona doncs no havien de pagar impostos. Mm-hmm.
Des de les pàgines de la directa has escrit, Jesús, entre d'altres qüestions, sobre les compensacions ambientals que hi havia previstes per part de l'organització per l'impacte que ocasionarien, ells van dir, 2,5 milions de persones que estava previst que arribessin a Barcelona. Què s'ha complert de tot el que es va prometre i què no?
Doncs és evident que no han vingut 2,5 milions de persones a la ciutat. No només no han vingut 2,5 milions de persones, sinó que la metodologia que s'ha fet servir per recomptar les persones que visitaven la Copa Amèrica era una metodologia plena d'enganys i de manipulacions, per exemple. Per posar-vos un exemple, ells, en el document oficial que entreguen a les administracions per explicar que sí que han existit aquests 2,5 milions de persones, fiquen unes càmeres en els carrers principals del front marítim de la ciutat, on es compta amb aquestes càmeres, que són unes càmeres radar, recompten totes les persones que hi passegen o que hi circulen durant totes unes franges horàries. Doncs en aquest recompte s'hi van incloure tots els veïns que sortien de casa seva per simplement anar a passejar o apropar-se a les platges de la ciutat, i a més els comptaven totes les vegades que hi passaven durant els 2 mesos de celebració de la Copa Amèrica. Si passejaves 10 vegades, doncs et comptaven 10 vegades. I això es va entregar com a documentació oficial a l'Ajuntament, dient que eren 2,5 milions de persones que s'havien desplaçat a Barcelona per tal de visitar la Copa Amèrica. Estem davant d'un frau en tota regla en aquesta comptabilitat, sobretot pel fet que aquestes dades precisament doncs, van ser les que es van utilitzar per justificar aquests diners que l'administració donava de manera directa o indirecta als organitzadors.
Mm-hmm. D'altra banda, el diari La Vanguardia, en un editorial, feia un balanç positiu de la Copa Amèrica perquè, segons explicava, ha projectat la imatge de la ciutat al món perquè ha sintonitzat amb la tradició marinera de Barcelona i amb la seva aposta de futur per l'economia blava i perquè ha accelerat reformes d'entitat al port. Què n'opina vostè?
Clar, això ja seria més en el camp de les valoracions, no? Nosaltres el que sí que hem pogut constatar és que aquesta projecció al món de la ciutat, que en el propi informe que ha entregat l'organització de la Copa Amèrica, que es parlen de 1.500 milions de persones que han vist l'esdeveniment a través de les televisions o a través de les xarxes socials, tornem a veure altra vegada que aquestes xifres no responen a la realitat, és a dir, el recompte s'ha fet d'una manera també esbiaixada perquè s'han multiplicat el número de persones que veien l'esdeveniment a través de televisió o a través de les xarxes, sumant-hi conceptes que cap empresa de les que es dediquen a fer recompte d'audiències a nivell mundial hi suma, com per exemple, per posar-vos un exemple, quan es recompta l'audiència d'un partit de futbol per televisió, doncs es diu que aquelles persones que es connecten en aquell esdeveniment esportiu a través de televisió durant una franja horària. No s'hi suma després totes les persones que veuen el Telenotícies o que veuen el Telediario, i és el que ha fet la Copa Amèrica, no? Han sumat tota aquesta audiència de qualsevol programa de televisió que parlés durant uns segons de la Copa Amèrica. Per tant, aquesta projecció internacional que ells situaven els organitzadors com el tercer esdeveniment més important del món en el camp de l'esport després dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol, és una dimensió que ells doncs, han manipulat, han esbiaixat. Si després l'administració local, l'Ajuntament, doncs, fa una valoració de que aquesta projecció per ells és suficient o té un valor positiu, això ja dintre, no entra dintre de la mirada que el propi Ajuntament vulgui tenir, no? Però el que estem parlant nosaltres són de dades objectives que en tot cas es demostra clarament doncs, que han estat doncs, això manipulades per un interès d'un actor privat que necessitava doncs, aquests beneficis per part de l'administració per celebrar l'esdeveniment.
La Fundació Barcelona Capital Nàutica és l'entitat privada amb participació pública que ha gestionat l'organització d'aquest esdeveniment, que diuen s'ha cobert en 50 milions aportats per institucions públiques i 30 de patrocinadors privats. Aquesta fundació va dir que aquest esdeveniment, la Copa Amèrica, generaria 1.200 milions d'euros per a la ciutat. Hi haurà una rendició de comptes i en tot cas, qui s'ha beneficiat dels diners obtinguts?
Bé, la xifra aquesta de 50 milions és una xifra que finalment ha estat superior. Com a mínim, per part de les administracions públiques, s'han aportat 59 milions i mig d'euros executats a data d'avui. Veurem si finalment són més aquests diners. El que està en marxa ara mateix són dos mètodes d'auditoria o d'anàlisi de l'impacte econòmic. Un és un estudi que farà la Universitat de Barcelona a través de la Fundació Bosch i Gimpera, que va ser auditat que va ser adjudicat a través d'un concurs que es va presentar, que estava valorat, si no recordo malament, en 144.000 milions d'euros. Doncs aquest estudi s'elaborarà des d'ara fins al proper mes de gener i avaluarà aquest impacte econòmic a través d'entrevistes que es faran a tota una sèrie de comerços, d'establiments de restauració, del sector de l'hostaleria, fins a 400 establiments que explicaran quin ha estat per ells aquest impacte econòmic. En paral·lel, es farà una auditoria de comptes a través d'una empresa auditora privada que analitzarà els comptes de la Fundació Barcelona Capital Nàutica i veurà doncs, si tot s'ha fet de manera correcta. Això és el que està en marxa actualment. En paral·lel a tot això, doncs, hi ha hagut diferents entitats de Barcelona que han demanat a la Sindicatura de Comptes que faci un estudi de tot el que ha passat amb els comptes d'aquesta fundació, que és l'estructura legal que hi havia darrere de l'organització de la Copa Amèrica, la Fundació Barcelona Capital Nàutica, i després doncs, també hi ha hagut organitzacions que han demanat al síndic, a l'Oficina Antifrau, que investigui aquestes actuacions. Ells el que apunten aquestes organitzacions, algunes d'elles agrupades dintre de la plataforma contra la Copa Amèrica, el que apunten és que hi ha persones que han decidit sobre la donació d'aquestes subvencions i sobre l'organització i com s'havia d'organitzar la Copa Amèrica Barcelona, que anteriorment estant a l'administració doncs havien estat en òrgans com per exemple l'associació Barcelona Global, que és una entitat privada que és la impulsora principal de la Copa Amèrica abans de que es designés Barcelona com a ciutat seu. Apunten en aquestes peticions, aquestes entitats, que aquí hi ha hagut una mena de fenomen de portes giratòries en el que persones que tenien interessos privats després han passat a l'administració i viceversa, i aquesta és la raó que els hi ha, doncs, que els porta a que l'oficina antifrau investigui aquests fets.
Es va constituir, a més, una plataforma ciutadana, no a la Copa Amèrica, amb gairebé 150 col·lectius diferents, que van organitzar un bany popular a la platja del Somorrostro, a Barcelona mateix, el 6 de setembre passat, i una manifestació el 13 d'octubre. Com van anar aquests actes i què s'ha aconseguit des de la plataforma?
Doncs mireu, nosaltres vam poder-hi ser en aquests actes i aquest bany popular que es va fer a la platja del Somorrostro va ser un acte doncs, on hi va participar poca gent, certament, uns pocs centenars de persones, però sí que es va poder fer una cadena humana al llarg de la platja, en el que es va informar tant a veïns com a banyistes d'aquestes crítiques. La manifestació, que es va celebrar un mes més tard, es va poder veure doncs, que sí que havia incrementat notablement el rebuig ciutadà contra l'esdeveniment, perquè passant d'aquells centenars de persones doncs, a diversos milers els manifestants d'aquesta marxa que es va fer començaments d'octubre. L'organització de la plataforma, els organitzadors d'aquesta plataforma doncs, van estar molt satisfets i sobretot van celebrar en posterioritat l'anunci de que no tindria lloc a Barcelona la propera edició de la Copa Amèrica. Ells fan una lectura en positiu d'aquest anunci, consideren que la no celebració és una bona notícia per la ciutat, perquè no es tornaran a invertir tots aquests milions d'euros que d'altra banda, doncs, consideren importants que es puguin invertir en altres necessitats de la ciutat, com pot ser l'habitatge, la sanitat o l'educació. En paral·lel a la celebració d'aquestes manifestacions, es va fer molt viral a les xarxes socials un vídeo d'uns ciutadans de Nova Zelanda que es van desplaçar fins a Barcelona per aquesta Copa Amèrica. Recordem que l'equip Team New Zealand, el principal competidor i guanyador finalment de la Copa Amèrica, doncs va promoure l'arribada de milers de ciutadans de Nova Zelanda a la ciutat per veure aquesta final de la regata. I es va fer molt viral, com us dèiem, un vídeo de ciutadans de Nova Zelanda on deien que en el seu país no s'havia decidit fer la Copa Amèrica perquè no hi havia suficient pressupost per pagar-ho i que en allà les necessitats més importants de la població eren la sanitat i l'educació. I que per això estàvem molt contents de poder-ho fer aquí, on hi havia pressupost per pagar la Copa Amèrica. Mm-hmm. Tot plegat encara va generar més indignació entre les entitats que han estat contràries a l'esdeveniment.
Recordem que estem parlant avui de macroesdeveniments de ciutat amb el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez.
Jesús, penses que potser hi ha una apropiació de la imatge de la ciutat de Barcelona i per part de qui? I aquesta apropiació de la imatge, quines conseqüències podria tenir?
Clar, la ciutat de Barcelona és un... Com totes les grans ciutats, doncs té interessos creuats molt diversos i s'ha de ser doncs molt curós a l'hora de gestionar aquest tipus de macroesdeveniments, perquè el que una part de la població pot llegir com una oportunitat, una projecció cap a l'exterior, hi ha una altra part de la ciutat que aquesta imatge de projecció cap a l'exterior la llegeix com una amenaça. I ho explicaré d'una manera molt, molt senzilla, no? Com quan veïns que viuen doncs, en habitatges de lloguer, de barris, que són... No? Que es mostren cap a l'exterior com barris acollidors per aquests empresaris o persones que treballen des de la ciutat per empreses forànies, però que reben un gran sou i que poden viure a Barcelona, doncs, mica en mica, van ocupant els espais, les vivendes, els negocis, els petits comerços que tradicionalment hi havia en aquests barris. Puja moltíssim el preu del lloguer i puja moltíssim el preu del que serien els productes bàsics també de les botigues d'aquests barris. I, per tant, hi ha veïns com en el seu, no, la seva escala de veïns, a l'entorn del seu habitatge, van veient com una mena de... doncs, com no sabria com qualificar-ho, si fes servir la paraula invasió o ocupació de l'espai públic amb rendes molt altes, que mica en mica els van expulsant, perquè ells no poden arribar a pagar aquests preus per l'habitatge i no poden pagar aquests preus que van creixent dels productes bàsics dels establiments que s'obren en aquests barris. I, per tant, una mateixa projecció internacional és llegida per una part de la ciutadania d'una manera i per una altra part, que és més precària, que és més vulnerable, ho llegeix com una amenaça i com un efecte d'expulsió de la ciutat. Mm-hmm.
A més, Jesús Rodríguez, en el pregó de les festes de Sants, vostè va dir també que no calen tantes cortines de fum en plans endreça que sonen a campanya publicitària, vaja. Demanem lloguers a preus assequibles que no facin fora la gent del barri. També reclamem, va dir, millores al transport públic i concretament la instal·lació de l'ascensor al metro de la plaça de Sants. Com es defensa i es reivindica avui la vida al barri i als seus veïns?
Doncs mirant la proximitat, mirant les necessitats quotidianes. A vegades ens perdem doncs, en els grans eslògans i en els grans discursos de la política i moltes vegades quan parles amb un veí, doncs, el que et diu és que el que necessita són coses pràctiques, concretes, per fer-li més fàcil la seva quotidianitat. I per això posava aquest exemple de l'ascensor. No? Es perden moltíssimes hores en plens municipals o d'altres àmbits de l'administració en parlar de grans transformacions que no acaben d'arribar mai o que són molt controvertides, i després el que té a veure amb la quotidianitat doncs sempre queda en un segon pla, no? I per tant hi ha actuacions molt directes, molt clares, molt efectives que s'han de dur a la pràctica en el dia a dia. L'exemple de l'ascensor és molt clar, no? Una obra que no costa molts diners, però que facilita molt la vida de persones que tenen dificultats de mobilitat, doncs s'està perllongant durant mesos i mesos i mesos, per no dir anys, i això és un exemple pràctic, no? I quan parlava del Pla Endreça, doncs ve a ser una mica el mateix, no? Se'ns diu en certes campanyes publicitàries doncs que hi ha persones que són incíviques, que molesten, però què veiem a la pràctica de l'aplicació d'aquest Pla Endreça, no? Doncs que s'expulsa moltes vegades dels carrers a la gent que no té res, no? Persones que viuen en condicions d'absoluta precarietat, que no tenen habitatge, cada cop hi ha més gent sense habitatge a la ciutat i que viuen als carrers, en petites barraques o amb uns cartrons a qualsevol cantonada. I aquestes persones també són víctimes d'aquest Pla Endreça que se'ns presenta com un pla de civisme. Per què? Doncs perquè sembla que molestin a peu de carrers, se'ls ruixa amb aigua perquè s'aixequin a les 6 del matí quan estan en aquests llocs dormint, o se'ls combina doncs, a marxar de carrers o places que siguin molt cèntriques, doncs perquè és una imatge de la ciutat doncs que certs polítics sembla que molesti. No? Més que molestar o que la imatge sigui, entre cometes, ofensiva, el que s'ha de fer resoldre aquestes situacions i posar-se mans a l'obra doncs, perquè ningú hagi de viure en aquestes condicions.
Mm-hmm. Potser als nostres oients els ajudarà a situar-te si diem que a finals de l'estiu vas tornar amnistiat de l'exili a Suïssa amb la resta de persones encausades pel cas Tsunami Democràtic. Com has viscut aquest exili, Jesús, i quina és la teva situació actual?
Doncs mira, finalment nosaltres esperàvem, jo en el meu cas i altres de les persones encausades en el procediment del tsunami, esperàvem que se'ns apliqués l'amnistia. Però no vam ser amnistiats, sinó que vam poder tornar perquè es va arxivar la causa. Una causa que durant anys va apuntar contra nosaltres un delicte de terrorisme, que es diu així ràpid, però és no una paraula molt gruixuda. Doncs aquest delicte va caure perquè la investigació es va demostrar que s'havia fet sense cap garantia, sense respecte a drets fonamentals, fora de terminis i de procediments establerts legalment. I tot això, doncs, finalment es va reconèixer per part de la sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional, i el malson que hem viscut durant aquests mesos, doncs, finalment es va acabar, no? Amb una sensació, doncs, d'haver viscut uns mesos a l'exili, concretament doncs, a Ginebra, Suïssa, una experiència que mai hauria d'haver viscut perquè simplement el que es va voler és enviar un missatge d'escarment o de doncs això, una certa generació de por cap a la ciutadania per allò que fa, per allò que pensa, per aquella feina fins i tot que desenvolupa, com és el meu cas, no? A mi se m'acusava doncs, de tenir contactes amb líders d'organitzacions socials i polítiques de l'independentisme i haver compartit informació amb ells sobre les mobilitzacions que es van desenvolupar la tardor del 2019 als carrers de Catalunya. I per aquest fet doncs, se m'inclou en una causa, se m'investiga i se m'acusa d'un delicte tan greu com el de terrorisme, no? Uh-huh. Això és, des del meu punt de vista, és un anacronisme absolut, uns fets que llegits des d'Europa, i així m'ho van traslladar a totes les organitzacions i contactes que van poder fer tant a Suïssa com a altres països europeus, són fets que no s'encaixen dintre del dret penal de la majoria de països europeus i que són, només es poden entendre dintre d'una batalla política en què el poder judicial espanyol s'hi ha abocat de manera directa durant aquests últims anys com una mena de càstig contra les persones que defensaven l'independentisme.
Hem parlat avui amb Jesús Rodríguez. Gràcies per haver-nos acompanyat, Jesús Rodríguez, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i també agraït per la vostra feina.
Des de Llevat dins la pasta mirem la saviesa de l'Església i avui us proposem un fragment de la Caritas in Veritate, una encíclica de Benet XVI. Així diu el text en el punt 32.
Reduir el nivell de tutela dels drets dels treballadors i renunciar a mecanismes de redistribució del rèdit a fi que el país adquireixi més competitivitat internacional impedeixen consolidar un desenvolupament durador. Per tant, s'han de valorar atentament les conseqüències que tenen sobre les persones les tendències actuals cap a una economia de curt, a vegades brevíssim termini. Això exigeix una nova i més profunda reflexió sobre el sentit de l'economia i dels seus fins, a més d'una profunda revisió amb amplitud de mires del model de desenvolupament per a corregir-ne les disfuncions i desviacions.
I acabem amb uns apunts d'agenda.
Demà dijous 21 de novembre, xerrada organitzada per la Plataforma d'Entitats Cristianes amb les Persones Migrants sobre el Pacte Europeu de Migracions i Asil, a càrrec d'Anna Figueres, responsable de CEAR Catalunya, i Blanca Garcés, coordinadora de Migracions al CIDOP. Serà 6:15 de la tarda al monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona. També demà dijous se celebra la primera mostra de cinema salvadorenc de Barcelona, organitzada des de UACAL, ONG de Solidaritat amb El Salvador. En aquesta ocasió es presentaran les pel·lícules Alborada de Paula Heredia i Añil de Julio López Fernández. Serà a 8:15 als cinemes Girona de Barcelona. El dissabte 23, concentració, s'ha acabat, abaixem els lloguers. Serà a 5:00 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona. I el dilluns 25, el SEM La Veu ens convoca la pregària No més violència contra les dones dins i fora de l'Església. Serà a 5:00 de la tarda a la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
Gràcies, Àngela Rodríguez. Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí el llevat dins la pasta, un espai impulsat des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 6:45 del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a les 2 del migdia amb el format llarg d'una hora amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 6:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau.